Alimentaria és una de les grans, si no la més gran, fira de Barcelona i podria ser també la més gran d'Europa. Han passat moltes coses en aquesta fira que avui tanca les seves portes. Destaquem els Premis Innoval, que reconeixen productes funcionals i formats innovadors, Salvador.
Sí, perquè dues begudes beneficioses per la salut de Vicky Foods han guanyat 5 dels 16 Premis d'Innoval 2022 que reconeixen els productes més innovadors del sector alimentari. També han estat premiats llançaments com l'oli verda líquida, l'oli d'oliva verda líquida, per usar com a condiment el garrí de Segòvia per emportar, o sigui, tu pots anar a comprar un garrí
i te l'emportes a casa.
I te l'emportes a casa. La truita amb patates en llaura, això sí que és nou.
Això parlem-ne.
O la tonyina a base de plantes de Future Tune. O sigui, que no és tonyina, vaja. Per fer un balanç del que és... per fer un balanç d'això, qui tenim?
Bueno, tenim avui, ara de seguida el saludem, ja podem saludar Màrius Robles, cofundador de Robots for Humans i organitzador de l'àrea de Startups Food Tech d'Alimentària. Màrius Robles, bona vesprada.
Bona vesprada.
I gràcies per esperar-nos al telèfon, que ens hem enrotllat una mica, Màrius. Gràcies per la paciència. Tenim uns minuts per parlar amb tu. Avui s'ha tancat Alimentària, la gran fira d'alimentació d'Europa. Ha estat un èxit, realment. Ho sabem. Quins són els punts concrets que valoraries d'aquesta edició d'Alimentària del 2022?
Bueno, jo crec que el primer, el retrobament, no? Jo crec que feia falta, després de 4 anys... del 2018, que va ser l'última, per tots els passadissos es detectava, s'identificava una passió per tornar-se a trobar tant des d'un aspecte dels que es posaven com d'aquells que volien comprar, no? Sí. Per tant, tenir 7 pavellons, com bé has dit, és possiblement de les 3 fires més importants del món d'alimentació, tenir-los els 7 pavillons plens pràcticament els 4 dies és tot un èxit, no? Per tant, hem trobat, i ho transmetiu en els Premis Innoval, dels quals sóc un dels membres del jurat, tant ens trobàvem des d'una perspectiva la tradició reconvertida o reformulada, com pot ser el garrí, que per cert està excepcional, o sigui, vaig tenir la sort de tastar-ho, com altres, com estàveu parlant de la tonyina que no és tonyina, que la car que no és car, que això és més antic, possiblement, o dels que parlàveu de Vicky Foods, el B-Balance, d'una alimentació, una beguda basada en la nostra genètica. No? Sí. Per tant, ha estat una fira que ha demostrat la tradició com ha millorat a nivell de creativitat, des del packaging fins al producte, alineat cap als nous moments de consum, i després apostes arriscades, però que també estan alineades cap a un públic, no només al millennial, sinó un públic que és extremadament sensible a la sostenibilitat i al planeta. No? Per tant, aquesta dualitat, tradició i innovació, ha estat més reformada que mai en aquesta edició del 2022. No?
Sí, sí, a més de la tecnologia, hi ha una tendència cap a l'alimentació vegana. Cada vegada té més seguidors.
Sí, vegana flexitariana, perquè jo crec que el terme vegà, no, queda molt, molt reduït per aquella, diguéssim, car sense car, que prové d'un laboratori, el que es deia in vitro abans, i ara clean meat, o basada en proteïna vegetal, que molta gent que és carnívora vol experimentar i vol tastar-la, no? Perquè té un missatge darrere, com dic.
Sí, sí, perquè fins i tot es fan xoriços des de la carabassa. O sigui...
Sí, en carabassa, i també boníssim. O sigui, pensem com...
A veure, pot afectar aquesta tendència vegana el consum de carns de tota mena a mig termini?
O flexitarià. Com has dit el terme, Màrius?
Sí, flexitarià.
Vale,
flexitarià.
Vale.
El terme està afectant, o sigui, clarament, però bueno... Encara hi ha una política de preu, que és una barrera relativament considerable. Ara sí que és cert que els grans productors de car, per no dir marques, estan començant a introduir la seva línia de proteïna vegetal, no? I llavors el debat està sobre la taula que si això se li pot dir car, si a l'hamburguesa se li pot dir hamburguesa que ve de proteïna vegetal, i la mateixa tendència començarà a aparèixer en els peixos, perquè ja
s'ha
de tenir identificats substituts de la gamba, que es fan, substitut de la tonyina, que veu dit, tant tonyina vermella com la tonyina de tota la vida, i d'altres espècies de marís, o sigui que...
Màrius, tu has provat el substitut de la tonyina?
Sí.
I què tal?
I la veritat, a veure, d'aparença no m'emocionava. Sí que és cert que de gust on està ben el punt clau, sí, en aquests quatre últims anys, sí, és que la proteïna vegetal sempre ha existit. O sigui, el tofu, la soja, sí que sempre ha existit. Uh-huh. El que passa ara, totes aquestes noves companyies, les startups, han treballat molt bé el gust.
Molt bé.
I sí, és indispensable que hi hagi una fase en gust. I sí, l'aspecte que també t'emocioni. Per tant, si combines aquests dos factors, vale, la sensibilitat encara pot ser més gran. I si ajustes el preu alineat que s'apropi, òbviament, als altres productes tradicionals, encara tindràs molt més mercat. No?
Si es calcula, Màrius, que un terç dels gasos d'efecte hivernacle que es produeixen està a l'elaboració del sector alimentari. Què s'ha de fer per reduir dràsticament aquests gasos de cara a millorar el medi ambient?
Bueno, jo crec que hi ha diverses fórmules. El primer de tot, reduir el consum de carn. O sigui que crec que aquest és un dels indispensables.
Vaja, que té raó el ministre, no?
Sí, bueno, no considerant-li en la totalitat, perquè no he explicat totes les xifres, però sí que lleugerament tenim que començar a reduir el consum de carn perquè veritablement, bueno, pel nostre organisme, ja no pel planeta, sinó també... Però sí que és cert que no és tan exagerat com s'està dient, però també us diria que, per una part, estan els lobbies de la carn, sí, que tenen molta pressió, i en tota la raó del món, no?, de que veritablement els estudis sembla que siguin el factor lleig i dolent de la indústria, quan és al contrari, estan generant tota una sèrie d'empleabilitat, estan cada vegada cuidant més a les seves res i tot el... O sigui que, veritablement, hi ha una sensibilitat molt gran per part dels productors de carn, no? Però sí que és cert que està començant l'altra tendència en aquests substituts de la carn, del peix, que venen influïts moltes vegades per inclús inversors del sector tecnològic, que estan fent, com dic, i perdonar l'expressió que no és la correcta en català, efecto calzador, val?, perquè s'introdueixin a les línies dels supermercats tota aquesta línia de productes alternatius.
Màrius, ens escapa el temps, però no vull deixar de fer-te una darrera pregunta que has de respondre amb un titular. Teniu idees per evitar que cada vegada més es llencin grans quantitats d'aliments?
Sí, i la veritat és que hem tingut la sort que de les 16 startups que hem triat per alimentària, tres d'elles estaven abordant molt aquest tema. Primer, té que haver-hi una sensibilitat de que el consumidor sàpiga el que compra, com compra i quan té una data de caducitat del que menja, no? I després evitar aquests percentatges del 30% de manteniment a casa, 40% en alguns restaurants. Per tant, primer, intel·ligència. Jo crec que és més que tot, més enllà de tenir etiquetes intel·ligents que ens diguin si aquell producte està a punt de caducar, la responsabilitat de cada consumidor ens la tenim que assumir per veritablement això, tenir un planeta millor i intentar que hi hagi models de distribució de l'alimentació en garantia.
Si avui el Banc d'Aliments, per exemple, ha dit que tots els restes de l'alimentària se'ls quedarà al Banc dels Aliments.
És un tema que ens interessa molt, que podem seguir tocant, però t'hem d'acomiadar. Màrius Robles, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí en Economia en Valors i molts ànims a tota la teva tasca.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Vinga, nosaltres que ja recollim.